Bé, comencem una nova temporada del Fem Salut. Una temporada que ens estem parlant d'un tema que ja fa uns quants anys vam parlar, però que evidentment és una malaltia que és habitual en la nostra societat i que per tant és precís parlar-ne de tant en tant per valorar una mica què es pot fer quan una persona té aquesta malaltia. Es tracta de la depressió. I d'aquest tema avui hem convidat el doctor Miquel Sancho. Ell és metge d'atenció primària i amb ell volem tractar precisament aquesta malaltia que afecta a una part important de la nostra població. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia, com va això, Roman?
Molt bé.
Sí, primer que res agrair-vos el detall d'invitar-me a participar en un tema que se'n parla molt, tant a carrer com als llocs sanitaris, els mitjans de comunicació, però que crec que encara se'n parla poc i no se li ha donat realment la importància que té, no?
Mm-hmm. Efectivament, perquè primer que res, si et sembla, parlem una mica de números. Sí. I situem una mica quin és el que nosaltres diem epidemiologia, és a dir, la gent que una mica pateix aquesta malaltia. Mm-hmm. I que acostumen a ser més dones que homes, si no vaig errat. Explica'ns una mica...
Sí, no vas errat, no, Armand. El tema va una mica així, però jo quasi abans que números m'agradaria parlar una mica de lo que s'entén per salut mental, uh-huh. dins de la qual està inclosa la depressió, no?
Uh-huh.
Salut mental, i sempre ho tenim a la boca, això m'afecta la salut mental, no? No implica no tenir cap patiment mental. I avui en dia, vivint en la societat d'immediatesa que vivim, no? No es tolera gens bé el patiment mental, no? L'absència no seria mai salut mental, probablement seria un problema greu, sinó que la salut mental s'entén com la capacitat que tenim cadascú, no? Sobretot per elaborar i per tolerar bé el millor possible, no? Aquest patiment mental que ens produeixen tots els aspectes no desitjables de la nostra realitat, del nostre entorn, i que influeix posteriorment en la nostra pròpia capacitat de pensar, és a dir, se'ns alteren en aquelles coses que no em desenvolupo normal, no treballo bé, estic fotut, no em trobo gens bé. O sigui que la salut mental és quasi ben bé és com una capacitat adaptativa. Aquell individu que té molta capacitat adaptativa tindrà més bona salut mental, o sigui, podrà portar potser millor la depressió que no és tristesa. Jo, si em permets, una petita anècdota abans d'entrar en una xifra, una cosa tan enfarragosa com són els números, m'ha vingut al cap una anècdota d'un dia que sortia del CAP de Valls on treballo, uh-huh. i, bueno, jo fa 25 anys que tinc els mateixos pacients i és una fortuna perquè ens coneixem ells a mi com a capçalera i amb ells com a pacient. M'aborda aquesta pacient i em diu, doctor, necessito visitar-me immediatament. Tinc una depressió com un cabàs i anava amb una amiga plorant. Jo dic, però què t'ha passat? Jo acabo de trencar amb la nòvia. Bé, això és una mica un petit tall de lo que la poca tolerància que tenim amb situacions vitals que realment no són depressió, que és una tristesa immensa, que es produís, en aquest cas, una pèrdua, no?
Uh-huh.
Aleshores, sí, la depressió se n'ha parlat de xifres, i jo, si et sembla, Armand, perquè normalment la gent la diabetes l'entén molt bé, no? I quan parlem de números, amb el tema de la depressió, se maneguen xifres, depèn on vagis a buscar-la, però d'incerteses i d'exactituds està ple, no? Però més o menys, com tu comentaves al principi, més a les dones, diuen que cada tres dones amb patiment, amb una depressió, n'hi ha un home, però també un home deprimit té, per exemple, molt més risc de suïcidi.
Uh-huh.
Tenim, se maneguen xifres molt dispars, segons les estadístiques que consultes, però més o menys com a xifres bèsties, diria que a nivell mundial se consideren que hi ha uns 350 milions de persones al món que pateixen depressió.
Uh-huh. Segurament més amb el depèn també del lloc on se viu una mica.
Clar, depèn de molts de factors, des de la pròpia, no sé, no és el mateix una depressió, no s'expressa igual, perdó, és el mateix, però no s'expressa igual una depressió a Àfrica que una depressió al nord d'Europa, no? I per exemple, en xifres de suïcidi, que és una de les complicacions més greus que té una depressió, al lloc del món on l'índex és més alt per 100.000 habitants, no recordo mal, són 25 a 30 persones per 100.000 habitants, és Corea. I aquí a Espanya tenim sobre un 4-6% de per 100.000 habitants de suïcidi per atribuir a bàsicament a depressió, no? Aleshores, clar, hi ha un enfoque que és cultural, com mos entristim, que considera una persona tristesa patològica o no quan ha d'anar al metge, com entén el metge, quina mancança s'atribueix, que ara s'atribueix molt, 30-50%, fixa't, la xifra d'un 30-50%, els metges no detecten una depressió. Això, aquestes xifres que a vegades canten, no? De cada 7 pacients que entren per la porta d'un metge de primària, un té criteris diagnòstics de depressió, no? Clar, són xifres alarmistes, però entrar una mica, entrant en allò que diria, amb una malaltia que tothom entén, que és la diabetes. La diabetes més o menys està al torn d'un 7%, corregeix-me que potser tu ho coneixes millor que jo.
Bueno, hi ha, depèn una mica dels estudis, n'hi ha segurament com a la depressió, doncs una infradiagnòstica, és a dir, no es diagnostica tot el que realment existeix, però les xifres parlen que fins i tot segurament està no està suficientment diagnosticada,
bé,
segurament. Però segurament està una mica per damunt d'aquestes xifres.
Però menys,
i amb tendència a anar més, com suposo, una mica la depressió també se'n parla que potser anem a més que no vas a menys.
Clar, perquè un dels factors que ajuden desencadenants ajuden a la depressió, doncs, i estan augmentant, no? Perquè, clar, no és el mateix un aturat amb unes perspectives negres, no? Que una persona que té els mitjans de subsistència i de vida i de necessitats primàries coberts, no? Per totes maneres, bé, on d'això, entre un 8 i un 16% dones, homes, de prevalença mitjana, posa-li algo menys, són xifres importants, doncs, que suposo que a mesura que s'anirà prenent consciència, sobretot més de, penso jo, més des d'atenció primària com a primera porta d'entrada a l'infermer de capçalera, al metge de capçalera, totes aquestes persones implicades, a vegades tenen que estar a la White, el farmacèutic que tens davant el camp, no? o a l'altra banda de la ciutat, que a vegades diuen, com ja estàs fotut, no? Perquè no vas al metge. Quan a mesura que augmenta més aquesta sensibilitat, així com diuen, s'ha pres l'atenció, no, de la farmacèutica, no? S'ha pres l'atenció, corre, i vagi al camp, no? I a vegades es pregunta, no? Com se troba? Està fotut, no? I a mesura que tinguem més consciència que és un patiment molt important i que la gent molt guardem molt.
I de fet, i corregeixem si no és així, moltes vegades veiem a gent que, una paraula que nosaltres diem que vol dir somatitzar, és a dir, que mos indiquen quan venen a la nostra consulta pues, alguns altres problemes que el que amaguen realment darrere és moltes vegades pues, una afectació d'aquest tipus depressió, per exemple.
Sí, això és una cosa que a mi, bueno, jo ja tinc una certa edat i certament va donar classe al pare d'un dels mestres de la psiquiatria, el professor López Ibor, que va als anys 60 va posar-li nom en això que tu comentes, no? Que és la depressió enmascarada, que és aquella depressió que et comença a inflamar l'esquena, no puc caminar, no tinc força, falta, me costa pensar, coses que no et diuen estic trist, no hi paren. Són aquestes depressions somatitzadores que expressen el cos. Jo quan a vegades faig algun taller, alguna cosa, m'agrada dir que això del cuerpo y el alma, ho dic en castellà perquè és molt, molt visualitzador per a mi, el cos i l'ànima, cuerpo y alma, és difícil, és tot una sola cosa. El que passa és que el cos expressa el 100% de les emocions, els sentiments, i en la depressió també, i passa que potser no estem prou ensinistrats per detectar aquestes depressions emmascarades, aquestes depressions, queixa somàtica, que en el fons no és més que la queixa, el patiment humà que es manifesta a través del cos. I si et fixes, Armand, una persona amb una depressió el veus que porta, va com amb un sac a l'esquena, no? Com si li peses molt el món, el damunt, no? Doncs les xifres això són molt altes quant a números, però, bueno, ens queda un bon camí per recórrer. Hi ha molta més sensibilitat avui que fa 20 anys, s'ha avançat molt en aquest camp, ara primària, déu-n'hi-do la sensibilització que hi ha, però en tot i això ens cal afinar més en un tema que jo, aprofitant el micròfon que em deixes, reivindicaria aquí una miqueta més de temps que tinguéssim amb els pacients, potser ens aniria millor.
Entrem una mica en quines coses ens poden indicar que aquella persona té una depressió. És a dir, una ja l'has anomenat, la tristesa, però una tristesa puntual per un motiu concret, que de vegades pues, un dol, per exemple, una desesperació d'un familiar, la separació, sinó que una cosa mantinguda en el temps segurament és un indicatiu de que la persona està entrant en aquesta situació, però n'hi ha d'altres signes i símptomes que una mica indiquen que la persona pot trobar-se en aquesta situació.
Sí, bueno, jo... Tu has comentat el tema aquest, no?, de la somatització. La gent té una falsa creença en general, que a nosaltres ens agraden que ens conten problemes físics. I habitualment enmascaren el patiment emocional amb una queixa somàtica. I diuen, me fa mal l'esquena. Jo tenia un professor que em deia, detrás d'un mal d'esquena penseu sempre en una ansietat o en una depressió. Aquestes mal d'esquena que
recurrents,
diguéssim. Recurrent, que es queixa, que veus tu com a professional sanitari, una desproporció entre el dolor i la mobilitat, no? Es mou molt bé, però una queixa molt forta. No fem, jo ni dic la quarta pregunta hipocràtica, i que potser els oients diran de què va això. Hipòcrates, el pare de la medicina, va dissenyar 2 o 3 mil anys fa, ja, suposo, que s'havien de fer 3 preguntes als pacients. Què li passa? Des de quan i a què ho atribueix, no? Seguir sent vàlid aquest esquema, avui en dia és el que solen fer els sanitaris, no? Què li passa? I ho t'ho explica, des de quan, t'explica pues, fa 2 setmanes, 15 dies, i què creu vostè que a què és degut això? I normalment, quan anem al metge, ens fem una teoria en altres mateixos i ens volem entendre què ens passa i li volem explicar al metge el que nosaltres entenem per què ens passa allò. Però ens falta, moltes vegades, els professionals sanitaris fer la quarta pregunta, que aquesta és una mica collita d'un resident meu i jo mateix, no? Que és com van les coses. És una pregunta que normalment, com es troba, com estan els ànims, pots ficar-ho de molts de colors. El veig molt apagat, que està trist. No la solem preguntar moltes vegades. I és precisament la clau d'aquests símptomes que busquem i que ens criden l'atenció, no?
Segurament,
aquesta tristesa.
I segurament, com has dit abans, una mica pues, l'atenció primària tenim la gran oportunitat de que ja que coneixem i que estem molt propers als usuaris, a la gent que entra per les nostres consultes, pues, segurament tenen molta més franquesa i molta més facilitat una mica pues, per alleugerir-se una mica amb les càrregues emocionals que tenen i que segurament poden repercutir en que un acabi una depressió, i suposo que per això l'atenció primària té aquesta importància, sobretot en moltes malalties, però en aquesta especialment.
Completament d'acord, completament d'acord. Si anem una mica al que deia al principi, de que de cada 7 pacients un complix criteris de depressió, doncs fixa't tu al llarg d'un dia, no sé, els que has vist avui, Armand, doncs diràs, fas la divisió entre 7 i trobaràs que possiblement d'aquelles persones alguna se'ns ha escapat, a tu i a mi. Vull dir que possiblement no ens hem recordat de com van les coses, no? I és el símptoma principal, aquella tristesa que a vegades no ens recordem de preguntar. I n'hi ha una altra, i amb aquestes dues coses és la base de tota de tot el món de la depressió, és la tristesa i la manca de gustet. I vull dir-ho, jo sóc del sud de Catalunya, del Canà, i m'agrada presumir de canareu. Aquest gustet, ho parlem molt en diu, aquest gustet de les coses quotidianes. És que a mi m'agrada pentinar-me guapo, ficar-me... I porto un temps que no tinc ni ganes d'arreglar-me.
És a dir, la deixadesa, per exemple. La deixadesa general.
Exacte. Allò que hem de mirar en un pacient, no? De quan entra per la porta, quin aspecte porta, no? Des d'un punt de vista clínic, el veus deixat. L'has vist fa uns mesos que és una persona polida, que s'arregla, que fa uns... La vida quotidiana, aquelles coses tan senzilles, jo em llevo, em vaig a la dutxa, faig això, me poso, me busco la camisa, faig un somriure al veí, me'l trobo bon dia. És que no tinc ganes de dir-li bon dia ni a mon fill. Aquests dos aspectes, la manca de gustet per les coses quotidianes, i la tristesa, són les claus per abordar i per entendre i sobretot per poder diagnosticar o presumir de que potser realment pot tenir aquella persona de depressió, són les principals. I la tercera cosa, molt de temps, és quant de temps. Perquè, clar, tristos, ens hi posem tots els dies. Si no, tots els dies, algun rato, no? Mm-hmm. Manca de gust, hi ha dies que portem molt de nervi, portem molt d'estrès, com també s'usa molt avui en dia, i hòstia, que algun dia veiem que no tinc ganes de fer res, tu, arribo a casa i em repentiu el sofà, no? Però el temps és molt important. Si estic un dia així o dos, que he tingut un dia fotut i em refugio per recuperar energia, això no vol dir que he tingut una depressió. Però mirant-ho des d'un punt de vista del llibre, si fa més de 15 dies que estàs amb una tristesa fonda que t'impedeix fer les teves coses de la teva vida quotidiana, que no tens ganes d'anar a treballar, que el teu rendiment és alt, que tu t'agrada llegir molt i has deixat de llegir i portes un temps que no. Si passa de més de 15 dies, possiblement ens trobem davant d'una persona que té una depressió. Són les tres coses. La tristesa, la manca de gustet, que tècnicament se'n diu anhedònia, i tenir en compte el temps i la capacitat per resoldre les coses de la vida quotidiana que es perden.
Uh-huh. I ara, un cop has explicat una mica els símptomes habituals d'una depressió, com hem d'abordar aquesta depressió? Hi ha, diguéssim, diferents... o que es complementen diferents tractaments més psicològics, tractaments més farmacològics, una mica, com, des de quina vessant s'aborda o es pot abordar el tractament d'una persona que té una depressió?
Mira, intentaré veure, perquè els metges sanitaris en general tenim el defecte de que utilitzem un llenguatge que a vegades no sabem fer massa bé arribar a la gent, no? I te'n vas amb, si en dius la falta de gustet i li en dius anhedònia, la gent diu, hosti, què és això de l'anhedònia, no? Uh-huh. Utilitzem
un vocabulari una mica pues, tècnic.
Sí, sí. Com a molt tècnic, la gent a vegades sap això. Doncs intentaré utilitzar el llenguatge més possible. I jo me llegiré una frase que ha dit un neurocirurgià, un dels més cracs del món, que a més recomano des d'aquí la lectura del seu llibre Ante todo no hagas daño, que es diu el doctor Marsh, Henry Marsh, que diu que lo difícil del seu treball no és operar, imagina't operar un cervell, lo difícil és decidir si fer-ho o no i després viure les conseqüències. L'abordatge de la depressió es basa bàsicament en aquest principi. Primer que res, no fer mal. A vegades correm massa i en seguida fiquem un psicofàrmac, un ansiolític, que el tenim abans en seguida. Va, això no és res. Prengues això i en 4 dies els nervis aquests que té se n'anirà li donem un altre tipus de fàrmac o li diem que vagi al psicòleg i potser la primera eina terapèutica que té qualsevol problema de salut i entre ells el que parlava al principi de salut mental, la primera eina és el que fem tots els dies tu i jo, l'entrevista clínica. Uh-huh. Saber escoltar.
Sí, perquè diem que, diguéssim que moltes vegades estem a la consulta i el que hem de tindre és unes bones orelles.
Com a parabòliques.
Per escoltar pues, i per copsar una mica pues, i deixar parlar sobretot a la persona que entra, que entra a veure'ns, diguéssim.
Totalment, Armand. Mentre no li deixem contar a les persones que ens venen a depositar la màgia més màgica que pot existir al món, aquella persona que deposita a les teves mans la confiança per a que li ajudes a millorar la salut, això és un privilegi que tenim. Doncs mentre no arribem a entendre bé que la nostra tasca, primer que res, és escoltar els seus queixes, tot el que sigui, que no li haguem deixat tornar, això no ho haurem començat a fer bé. Aquesta és la primera. O sigui, si hi ha infermeria, que penso que aquí té un paper cada dia més important, i el meu cap ho està fent, i jo, per exemple, tinc una infermera brutal, i perquè ho sap fer bé, i li interessa a les persones, li interessa la seva feina, no? i fa que entre tots dos puguem escoltar més de lo que a vegades ens donen els 5 minuts, els 7 minuts famosos que tots reclamem que sigui més temps, no? Aquesta primera. Després, i ara ja passaré a lo que comentava d'intentar no ser tècnic. Bé, lo que dic, la depressió, com a tot en la vida, no? Se li posen, per entendre's millor, graus. Depressió lleu, depressió moderada i depressió greu, no? La depressió lleu, que seria aquella que no trau capacitats del teu quefer diari, és a dir, estic trist, no tinc ganes d'arreglar-me, no tinc ganes d'anar al cine, no tinc ganes d'escoltar música, però, sin embargo, en les coses mínimes per sobreviure, per la seva feina, preparar la cuina, preparar el menjar, rentar la roba, anar al supermercat, tornar els nens al col·legi, tornar a la feina... O sigui, si les activitats de la vida quotidiana se pot classificar amb una depressió lleu. Llavors, això no vol més tractament que la psicoteràpia, que a vegades pots fer tu i podem fer jo, tu com a infermer, jo com a metge, o la bona infermera. És a dir, començant per una bona escolta i per entendre i situar veure, aquestes destreses que té el pacient.
I sobretot per
abordar el problema que té, no?
I sobretot, pues, ajudar-lo a que trobi eines ell mateix.
Clar, és la base. No, els consells són per quan te'ls demanen, no? I no ens serveixen. És primer que res que pugui saber que estem al seu costat, que l'escoltem. I normalment diuen allò, els pacients diuen, és que he anat a els pacients de salut. Aquella especialista que em va enviar, escolta'm, era un metge molt humà. Això vol dir que l'ha escoltat. L'ha escoltat i li ha deixat explicar tots els seus patiments, encara que siguin físics, d'una pròtesi d'un genoll, m'entens? És a dir, aquesta primera fase és super, super bàsica amb tots, i aquí s'acabaria el que és l'abordatge amb... Després es poden fer abordatges grupals, que per exemple la Montfermera ho fa, i seleccionen grups amb malalties, concretament les depressions lleus, i bueno, doncs és una eina per poder abordar una psicoteràpia breu, propera,
i que segurament quan un està parlant amb una persona que pateix la seva mateixa malaltia, que evidentment, o la seva mateixa situació, que evidentment hi ha malalts, però cada malalt ho viu de manera diferent, la seva pròpia malaltia, però si ho comparteixen, pues, com aquesta malaltia, com a moltes d'altres, pues, segurament és més fàcil que trobin eines. Ara estic pensant, per exemple, en el pacient expert, també una mica tot aquest tipus de tasques comunitàries que segurament ajuden a que les persones parlin de la malaltia amb altres persones que també ho estan patint una situació similar i que, per tant, entre tots plegats se poden ajudar a resoldre una mica la situació o, com a mínim, a portar-la millor.
Oi tant, com a mínim s'han recolzat, Armand, se sent que té un recolzament d'entrada del seu referent en salut, no? I aquest recolzament és molt, molt important, com quan... que és el gran problema que es troba, per exemple, la depressió a la família. La depressió a la família és un drama. Parlo d'una depressió, no, diguem-ho en llenguatge col·loquial, normal i correntilla. No que sigui ni recurrent, ni molt greu, res, no? Ningú entén què li passa a aquella persona. Bé, jo normalment visito, a la segona visita faig venir tots dos per explicar-los això. Perquè diu, és que el meu home no m'entén, o la meva dona, jo és que no sé què vol. Té tot, té diners, té menjar, té uns fills macos, té estudis, té una bona feina, però jo no sé què carai li passa, que no fa esforç, no s'esforça, jo ja li ho dic. Escolta, no, espavila't, carai tu, que la vida són dos dies. Això per mi és el dramón més gran que hi ha amb una persona que té depressió, sigui lleu, moderada o greu, que si tu després vols parlem, el que és aquests tres tipus i com s'aborden de forma diferent, però el drama de la comprensió de la persona que els envolta és brutal. Si a més es troba un referent sanitari que no l'escolta, doncs probablement acabarà tenint una depressió molt greu aquella persona. Per això, el paper que teníem, com tu dius, el nostre paper és tenir unes parabòliques, però com a camions. I saber escoltar i dirigir bé l'entrevista per a poder que tragui aquest pacient i que descobriguem, i ell ho va descobrint, que té eines per abordar-ho.
Mm-hmm. A banda de... És que el temps ens està tirant a sobre.
Sí, no, és un tema apassionant.
Sí,
Llavors que
sí, sí.
em...
És un tema...
Digues, tu digues, perdona'm. Digue'm, digue'm.
Sí, que anava a dir, després de l'abordatge més psicològic, més com a grups focals, més com a teràpia individual, una mica doncs, perquè la persona trobi aquestes eines, i malgrat que això doncs, hi és i que és una cosa que sempre, aquesta, jo crec que penso que aquesta teràpia sempre hi ha de ser, quan la depressió avança i, com has dit, n'hi ha de diferents graus, doncs, de vegades es fa necessari doncs, algun altre tipus de tractament més de tipus farmacològic,
Correcte.
no? En aquest cas, parlem una mica del tractament
Sí,
farmacològic,
mira,
perquè la gent també ha d'entendre que també necessita un temps per ser efectiu, etc, etc,
home,
unes coses
clar.
que també s'han de saber.
En primer lloc, a veure, la depressió moderada, la depressió greu sempre, és la moderada a vegades, necessiten fàrmacs. Els fàrmacs són els famosos antidepressius o els inhibidors de la recaptació de serotonina o de serotonina i venlafaxina, que són diferents fàrmacs que ajuden a superar. Si més bé, diguem-hi, la depressió en el fons se va elaborant i es va sortint, el que fan aquests fàrmacs primer de res és escurçar el temps d'evolució d'una malaltia, en aquest cas la depressió. No apareix, no és la pastilla màgica que et prens la pastilla i anat i t'ha pujat l'estat d'ànim, no? Tots tenen un període mut que ben bé noten els efectes secundaris, o
Per això,
sequedat i boca, sobretot,
es
mal de
noten
panxa.
pitjor, fins i tot, de que quan no ho prenen.
Clar, sí. I després, al cap de... La mitjana són unes 4 setmanes, no es pot ser exacte amb això, perquè cada persona té un metabolisme i cada fàrmac actua de forma diferent. Aleshores, comença a aparèixer entre el mes i 2 mesos el temps. I s'ha de ser constant. I si apareixen efectes secundaris, el pacient ha d'anar al metge i dir, escolti'm, no m'ho empasso perquè no tinc saliva a la boca, m'ha agafat l'estrenyiment o m'ha agafat diarrea. Té una sèrie d'efectes secundaris que, com que no ho coneix, els pacients que han de prendre-ho pensen que són problemes que se li afegeixen. I eventualment passa un temps curtet i desapareix això i comença a aparèixer el temps en què fa efecte la medicació, que dic, són sobre les 4 setmanes. En les moderades són aquelles que ja comencen a interferir en la productivitat, ja no és que no puc treballar, sinó que quan treballo no faig quasi res. I les greus, lògicament, ja els tomen amb una inhibició. No? Aquestes persones, este període de latència els hi costa molt. Este període mut els hi costa molt aguantar-lo. A part, per exemple, un dels esquemes que més trenca i que, a més, la pròpia depressió ja ho porta, que és la inapetència sexual, aquests fàrmacs, la majoria d'ells, no tots, produeixen un efecte secundari que és que fa falta l'apetit sexual. Si ja en té poc, a més és una persona jove, en parella i tal, doncs l'acabes de matar. L'acabes de matar si no li expliques bé que aquell fàrmac, que allò és una cosa secundària que pots millorar-ho en moltes altres històries, inclús amb altres fàrmacs, si cal. Este temps és molt important. També és molt important el temps que ho han de prendre. Quan se decideix per una teràpia amb medicament, és un mínim de 6 mesos, si realment ho necessita, i valorem bé que ho necessita. Menys no farem res. I ha de tenir en compte les fantasies que té la gent sobre aquests fàrmacs. Tampoc donen addicció. Clar i català, no donen addicció. No són les pastilles de l'alegria. Van carregant les piles, per dir-ho d'alguna manera. Ens van carregant les piles per poder posar-nos al nivell previ, com a mínim, de funcionament. I clar, això vol un temps. Per això una depressió no és una tristesa, una depressió és un producte de temps que un s'ha anat matxacant i patint i patint i al final va perdent les ganes de quasi tot. No? I per això reconstruir-se, d'alguna manera, refer-se, costa temps. I el fàrmac ajuda a escurçar aquest temps de refer-se. Sobretot si no ha ajudat per una bona psicoteràpia, doncs encara són una mica més llarg, com dius tu, fa falta. Però els fàrmacs aquests, quan són necessaris, són molts i són molt útils. Se'ls ha d'explicar bé a la gent que no creen addicció, que després quan s'han de deixar amb les instruccions del metge, però en general
de manera
disminuir
progressiva.
de manera a poc a poc. Entens? Comunicar, sobretot, és tenir de ser alerta allò que tenim establert amb totes les altres malalties somàtiques, com la diabetes, no? Porta oberta. Escolta'm, si es nota alguna cosa que no li quadra, vingui. però no esperi d'aquí 15 dies, que la llista d'espera normal és, hi ha uns forats d'urgència. Un diabètic, quan se li desborda el sucre, si ja ens hi obrim la porta o l'atenció, i passi i mirarem. No? Doncs hem de fer el mateix amb el patiment emocional. Escolta'm, que no em va bé després, si tu li has dit d'aquí un mes torni i aquell home està patint, no, no. Hem de buscar, enfocar-ho com allò d'aquelles preguntes hipocràtiques, que li passa des de quan te l'atribuïa i com van les coses. I així, almenys, podrà ser que tingui una adherència més gran a un tractament que de per si pues, té petits inconvenients com són els efectes secundaris, no?
Miquel, se'ns està exaurint el temps, han passat la mitja hora. No hem parlat d'un tema que hem fet el comentari, que és el tema del suïcidi, que és un tema que dona també per a molt de parlar, de veure com se pot combatre. Segurament en tornarem a parlar, si et sembla bé, un altre rato. Tens el micro obert per fer els últims comentaris que et semblin oportuns?
Sí, bueno, mira, jo des de per a totes aquelles persones que m'escolten, que quan es trobin bé, com a mínim vagin al seu infermer o al seu metge o metgessa de capçalera i en primer lloc que diguin que no es trobin bé i que no tinguin res, que no se ho queden, que a vegades el patiment, quan se'n surt de dies, pot ser un problema de salut important. I sempre trobaran a atenció primària, com dèiem al principi, la porta oberta per poder ser atesos i ajudar-los a millorar la seva salut.
Doncs res més de moment. Ens tornarem a retrobar ben segur per continuar parlant.
Donar-vos altra vegada les gràcies per facilitar-me aquesta oportunitat de poder explicar quatre coses d'un tema tan important com és la depressió, com és el patiment humà. Gràcies de tot cor.
Molt bé, doncs ens retrobem algun altre dia i gràcies també per estar aquí als micròfons de Ràdio Falset. Fins una altra.
Fins una altra, Armand. Moltes gràcies.